La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
L'Alguer és una ciutat de parla catalana de l'illa de Cerdanya, però l'Alguer és molt més que una ciutat situada al nord-est de l'illa. És també un oasi de tranquil·litat, de bones costums, de gent entranyable, de persones que s'estimen el territori, de gent que s'estima la seva terra, d'artesans que valoren el seu treball i se senten valorats per qui arriba a l'illa. Difícilment el viatger trobarà algun vi que no sigui sard o a voltes italià en una carta d'una trattoria, com tampoc s'hi trobarà el gaspatxo com a plat de cuina algaresa. En canvi, on pot observar que quan a la carta parlen de plats de cuina internacional s'hi poden trobar plats com l'amanida caprese, el ravioli a la bolognese, les malerodus al gorgonzola o els tagliatelle al fungi porcini. I és que els plats de cuina local que el viatger podrà trobar en un dels molts restaurants de la ciutat són la llata di polpo, la botarga di mugini e tono, l'espagueti a l'algarese, l'aragosta a la catalana, o també l'aragosta a l'algarese, o la crema catalana, evidentment. I dic evidentment per la gran estima que tenen els algaresos del seu passat. Cal recordar que avui dia es pot sentir parlar l'algarès, aquest català de l'Alguer, a molta gent gran i també a alguns joves de famílies que no volen deixar perdre el seu passat. I és que l'Alguer et posa la pell de gallina amb aquest algarès tan fantàstic que tenen.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un altre dia més, un altre festiu més, som aquí. Nosaltres obrim la Fonda i deixem que entri la gent. No patiu, no patiu, que tenim el foc a terra ben posadet i quan estigueu aquí, d'aquí 5 minuts, ja tindreu el cos, estreu ben torradets. Vinga, va! Anem a veure l'Òscar Gómez, a veure quin restaurant ens posa avui a la nostra guia Virgínies. Després també tindrem l'Imma Puigcorbé, que ens porta un tuit. Sí, sí, l'Imma Puigcorbé, aquella que a tot li va bé. Avui al Bocato di Cardinali hi tenim un cuiner dels Pirineus que fa les seves coses cap allà al País Basc. I quines són aquestes coses? Doncs, home, parlar de ciència i cuina, portar tota la part de l'I+D d'un restaurant dels millors de la península Ibèrica i del món, del Mugàrits. I en Quico Sosa, un filòsof que avui ens parlarà de què espera d'aquest futur pròxim. I acabarem a l'Albiol, a Terres de Tarragona, on anem a veure què té la cabra paioia que faci uns formatges tan deliciosos. Què us sembla? Comencem? Vinga, va!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I amb aquesta sintonia ja tenim l'Òscar Gómez a punt, que ens deixa la seva perla gastronòmica.
Bon dia, Pep. Doncs avui, que ja estem en dates assenyalades i ja estem també en temperatures que pertoquen, us proposo visitar el Windsor, al carrer Còrsega 286 de Barcelona, i gaudir del seu menú Escudella, que és un menú que posen en marxa cada any, on en aquest restaurant de cuina catalana amb mirada actual, que és un restaurant senyorial, els que coneixeu el Windsor ja ho sabreu, és un entorn sofisticat, van obrir l'any 96 i són d'aquests que a Barcelona ens fan falta per tenir cuina catalana amb un punt de festa, perquè el Windsor jo crec que s'hi ha d'anar una mica a fer una festa. Té una sala molt elegant, làmpades d'aranya, roba fina a les estovalles, cambrers mudats, i aleshores l'escudella que et proposen segueix aquesta línia, aquest tarannà. Per començar, serveixen un galet molt gran, farcit d'escudella i de pilota, perdona, i li ratllen tòfona per sobre. Això fas un galet, i després, no us espanteu els que us agrada la cullera, ve la supera. Ve la supera amb el cassó i el plat fondo i pots anar-te servint tu mateix, vas posant els plats que vols i menges escudella amb galets, en aquest cas galets normals. És un brou gens greixós, intens, però alhora també aromàtic i suau. És un brou elegant. Després arriba la safata de la carn d'olla. També és una safata amb la carn ben desgreixada, l'esbotifarra blanca, la negra, una pilota enorme, sembla mitja pilota de rugbi pràcticament, perquè és així ovalada. Les botifarres estan senceres. No ho he preguntat, però fins i tot podria ser que les coguin a banda aquestes, perquè venen molt, molt senceres i molt netes. A nivell de verdures et posen la col, la patata, la pastanaga, els cigrons, la verdura clàssica de la nostra escudella, i també posen peus i ossos d'espinada en una safata i doncs tu vas servint, et vas repartint, que és una de les coses divertides de l'escudella i que fa festa. Anar agafant una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà i anar gaudint. Si no voleu tirar per aquest menú de l'escudella i voleu menjar de carta, doncs podeu escollir el pollastre de pagès, el birranci, amb prunes i pinyons, els canelons de tota la vida, amb beixamel tofonada, un turbot amb bledes i rossinyols, un arròs amb colomí, bolets i carxofes. En fi, és un tipus de cuina clàssica de base catalana, molt ben feta, i per a les postres, pels que ens agrada gaudir també amb el moment dolç, en el menú de l'escudella fan una crema catalana lleugera, que és la forma que tenen de dir una escuma de crema catalana, però no és només l'escuma, també li posen per sobre una miqueta de caramel i de sucre caramelitzat, que li queda molt bé perquè és res, és un matís, fa una mica de crec-crec i ja està. O en algun Nadal també he menjat un molt bon gelat de torró de xixona amb brownie de neules. És a dir que, en fi, hi ha també un nivell alt a les postres. Espero que gaudiu del Windsor, del menú de l'escudella, i que ja encarem amb molts ànims tot el que ens arriba de cara al Nadal.
Doncs entra a la Guia Virgínies, al restaurant Windsor de Barcelona.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui, al Bocato di Cardinale, amb aquesta sintonia, tenim el cuiner, el xef, el cap de I més D del restaurant Mugaritz, Ramon Pariser. Molt bon dia.
Bon dia.
Per esmorzar, dolç o salat?
Les dues coses, no puc elegir. Dolç i salat.
Del mar, què és el que t'agrada més?
Del mar, el marisc.
El marisc. I de la terra?
De la terra, el corder.
Ai, aquí toca escapatrem, eh?
Sí.
A veure, quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Ou ferrat.
Oh, bona, bona, bona. I un vici culinari que puguis explicar?
M'encanten les patates fregides de bossa, les chips.
Oh. Tens algun utensili a la cuina que no puguis estar sense ell?
L'espatulina i les pinces.
Ah, mira, bona, bona. Un sabor o aroma de la teva infància?
I l'aroma de pa torrat.
Quan no treballes, vas a dinar a...
Ara mateix a Zaldundegui, que és una petita fonda que al poble li dic a Nieta.
Por Nieta. I què s'hi ha de menjar aquí?
Pues recomano el menú, les llegums o la sopa de peix, i de segon la merluza frita. I de postre el flan. Fan un flan tremendo.
Oh. Escolta, quin és el teu bocato di cardinale? Aquella mossegada que et fa veure el cel.
M'agrada moltíssim la llonganissa amb allioli de codony.
Oh.
Crec que és el... Sí.
Mm-hmm. I un producte que no suportis, ni algun?
La veritat és que no n'hi ha cap. Sí que li tinc una mica de mania a la llengua de vedella, perquè durant uns anys vam fer un plat al restaurant que era de llengua, i vam estar un any menjant llengua. Vam menjar amb risotto de llengua, paella de llengua, llengua estofada, amanida de llengua, canelons de llengua, etcètera, etcètera, i li he agafat una mica de tírria a la llengua.
I per acabar, pera de Lleida o pomes del País Basc?
Jo crec que no és incompatible.
Una mica de cada.
Una mica de cada, sí senyor.
Ramon Pariser, moltíssimes gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
A pagès, molts de nosaltres ens han criat els avis. Els pares del meu pare, per mi, han estat uns referents a la meva vida. Humilitat, saviesa, generositat, resiliència... Em van ensenyar tantes coses que m'és molt fàcil tenir-los presents al meu dia a dia. La iaia era una gran cuinera.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Quico Sosa, molt bon dia.
Molt bon dia.
En Quico Sosa, de Natureco, una de les principals empreses del món ecològic orgànic que tenim a casa nostra. Tu que has corregut molt i, a més, filòsof de professió, cap on creus que anirà aquest 2024?
Bé, el 2024 esperem que vagi cap a la direcció de que el món ecològic, que és el que jo ara estic molt, molt posat, arribi de forma més fàcil a lo que és la restauració i lo que és sobretot la restauració moderna. I d'alguna manera el restaurador la pugui consumir d'una forma més, més fàcil.
Tu hi va haver una època que jo recordo que em vares dir: jo democratitzaré l'alta cuina. Quan parlàvem d'alta cuina parlàvem d'aquests productes de la cuina que utilitzem a la cuina molecular, diguem-li la ciència i la cuina, i ara dius que democratitzarem. El futur passa per també per democratitzar aquesta cuina, aquesta alimentació ecològica, orgànica, que moltes vegades ens pensem que això ho hem d'anar a buscar molt enllà, però tu mateix, per exemple, veig aquí que tens un molí on fas cereal ecològic, veig unes cabres que també fas iogurt ecològic, clar, i ara el món cada vegada és més ecològic o vol ser més ecològic i més sostenible.
Sí, el que es tracta finalment és de poder accedir a tota aquesta cultura gastronòmica ecològica i de sabor, perquè al final estem parlant de bons sabors, d'una manera que jo en dic fàcil, sense haver que t'ho portin... D'alguna manera, tots volem que ens portin aquestes coses a casa. I nosaltres tenim una infraestructura logística molt, molt xula que permet que totes aquestes produccions que fem nosaltres i que fan molts altres petits productors, doncs arribin de forma molt, molt fàcil al consumidor.
Aquí, per exemple, mira, una cosa que ara parlàvem d'aquesta granja, no? Va, i en Quico... a part, diguem-ne, de fer iogurt, no, però és que tu tens les cabres, no?
Sí.
I en lloc de fer farina o comprar la farina i vendre-la, que series un revenedor, no, tens camps de cereals que en fas farina amb un molí d'aquests de fusta i pedra.
Sí, de fet, o sigui, el projecte en què estem ara es basa en el que nosaltres en diem la circularitat i la integració vertical del màxim possible de productes. O sigui, evidentment no ho podem fer amb tot. O sigui, no podem ser... podem transformar tot, però no podem produir tot. O sigui, jo, per exemple, la llet de vaca treballo amb productors, petits productors ecològics. La llet de cabra la tenim ramat propi. La llet d'ovella la portem, diguem, també d'un petit productor. Doncs, però al final la suma d'aquestes combinacions i que això sigui fàcil d'accedir-hi és el que pot fer que, sí, que estiguem en aquesta fase que tu en dius de democratització del producte ecològic a la restauració.
Clar, perquè l'antítesi podríem dir que moltes vegades, i això es veu molt al món de la gastronomia, no? Per exemple, hi ha productes que tenen un preu molt elevat per la seva idiosincràsia, no ho sé, el caviar, no? Per exemple, però clar, mirem la realitat i la realitat és cap a una altra banda. Per una banda tenim el caviar o altres productes d'aquesta índole i l'altra veiem que tenim una part del món, diguem-ne, que té dificultats per arribar a final de mes. aquesta democratització a vegades també passa a vegades per tenir productes, no sé, unes llenties que es poden cultivar tranquil·lament aquí, o uns cigrons, o unes mongetes, o unes patates, però fer-ho d'una manera més neta i que també se puguin acostar molt més a tothom, no?
Sí, de fet, l'objectiu és aquest, que el que ens podria dir el plaer de les coses senzilles. És a dir, no sempre el luxe, entès com a luxe alimentari, et pot aportar aquest nivell, diguem, de satisfacció o de compromís o de responsabilitat amb l'entorn i amb la terra i amb la gent que la treballa, d'alguna manera, no? Llavors, bueno, nosaltres estem una mica al mig d'aquest canvi, diguem, d'apropar les coses senzilles.
Hi ha una cosa molt important en tot això, que és què passa pel cap d'en Quico Sosa quan va amb el cotxe, quan està aquí amb les cabres o així. És a dir, si ara parléssim d'innovació, i a vegades parlar d'innovació, a vegades potser vol dir tornar enrere, no? Perquè hi ha moltes coses que potser els hem deixat. Si ara en Quico avui sigués un dia de treball i no que estem de festa aquest primer de gener, què faria en Quico? Cap a on te va la innovació?
Aviam, jo no deixo de tenir com dobles ànimes, vale? O sigui, a mi em fascina la innovació des d'un punt de vista tècnic, perquè he estat pràcticament 30 anys dedicat a això i, evidentment, si ho he fet és perquè m'encanta i m'ho passo molt bé. I per altra banda, m'agrada l'aspecte aquest de com innovar lligant, podríem dir, l'economia i la realitat gastronòmica a la terra. Vale? O sigui, m'agraden els dos bons. Penso que no són contradictoris. O sigui, que en realitat jo moltes vegades penso en espais molt curts de temps en les dues direccions, vale? Perquè al final penso que les dues es poden ajudar. La veritat, tendim molt a fer pel·lícules de blanc i negre, però al final l'ingredient senzill de la terra i un cert nivell d'ingredient tècnic, que això doncs, en el cas de la pastisseria és inexcusable, podríem dir, no són ni molt menys contradictoris. Tu pots arribar a fer una mantega de cabra fantàstica i aplicar-la amb un ingredient tècnic molt, molt, molt tècnic, d'alguna manera. Llavors vol dir que no sempre estem enfrontats a aquests dos mons.
Clar, hi ha una cosa molt important en tot això moltes vegades que un arriba a pensar, no? Per exemple, hi ha una frase que això ens portaria gairebé a fer un programa només de tot això, no? Però a veure si ho aconseguim en dos minutets o tres. El concepte d'artesà, no? Jo recordo que un dia tu em deies, bé, què vol dir ser artesà, no? Tenim una tecnologia que moltes vegades, diguem-ne, el que fa és ser millor que els nostres ulls, ser millor que el nostre pensament i que hi ha un control, no? I podem fer avui en dia una melmelada sense afegir sucre, gairebé sense cuinar i que, a més, tècnicament sigui una melmelada.
Sí, de fet, o sigui, el concepte artesania es basa en una elaboració que no és industrial, no? I l'elaboració artesana pot utilitzar ingredients, podríem dir, senzills de matèries primes del camp, per entendre'ns, o de la ramaderia, però també pot utilitzar i ha d'utilitzar ingredient tècnic que li faciliti, sense deixar de ser artesà, fer, podríem dir, elaboracions més, podríem dir, diferenciades. ¿Vale? En realitat, segueix sent un artesà. O sigui, el senyor que et feia un àspic amb fulles de gelatina doncs, al segle, jo què sé, 18 o 19, o sigui, la fulla de gelatina no deixa de ser un ingredient tècnic. O el senyor que al Japó, al segle 18, et feia servir l'agar-agar, per fer un postre, doncs era un artesà. O sigui, el concepte de tipologia d'ingredient, si és més o menys tècnic, no implica que hi hagi una minusvalua amb l'aspecte de l'artesania. Al revés, la pot enriquir. Evidentment, jo sempre he estat enfocat a sectors d'artesania alimentària, no? O sigui, perquè penso que és el que hem de... és el que ens dona la més qualitat i ens dona aquest valor afegit, podríem dir, del sabor, de l'alt sabor.
El 24, un any amb menys consum de carn, però que sigui més bona?
Sí, jo crec que això és una de les receptes. És dir, hem d'aprendre a celebrar, a consumir menys carn, però que sigui de més qualitat. Això és una cosa, jo diria, quasi irreversible. I és un dels elements que s'està veient ja, o sigui que es percep que l'augment de consum de carns ecològiques és molt important, lligat a una disminució del consum de carns. Però això també està passant amb el pa. El consum de pa està baixant amb quilos per càpita, però en canvi cada vegada es consumeix pa de més qualitat. Jo crec que almenys el que nosaltres voldríem és que aquestes tendències el 2024 doncs s'afiancin i s'accentuïn.
Quico Sosa, moltes gràcies.
A vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
A veure, avui em toca caminar una mica. M'han dit, deixa el cotxe aquí al costat de la carretera i vés a poc, perquè si no, potser aixafaràs algun gos. Això ja m'ho va dir un per allà dalt a Roca Bruna, un bon pastor, i jo sempre els hi faig cas als pastors i les pastores, perquè avui me'n vaig a veure un ramat de cabres paioies que diuen que fa un formatge espectacular. Estic a... ara no sé si estic a l'Alt... no, Baix Camp, a l'Albiol, molt a prop de la Selva del Camp. A veure, mira, ja els vaig sentint, ja els... hosti, tu, quin pet de boc. A veure si veig en Pere per aquí. Pere! Mira, Pere, què tal?
Hey, Pep.
Sí, he fet un crit i potser s'han girat una mica algunes cabres, però no es molesten, no?
No passa res, no, que estan de paridera i ja tenen prous coses al cap.
Escolta, estem a l'Albiol, que sí?
Estem a l'Albiol, sí, molt a prop de la Selva, però a terme de l'Albiol, ja. Muntanyes de Prades, pujant cap a Muntanyes de Prades.
Quina alçada esteu aquí?
400 metres estem aquí.
Fa una mica de fresqueta, eh?
Fa algú, es nota que no és la plana, ja.
Escolta, vosaltres teniu un ramat de cabres paioies i, a més, feu formatge i us dieu La Segalla. Com va començar això de La Segalla?
Correcte, tot, sí. Tot va començar per les ganes de posar ramat. Jo havia treballat fa molts anys amb el ramat del Serrat Gros, a Ossera, amb l'Eulàlia, i l'Anna, que és la sòcia del projecte, tenia ganes d'embolicar-se en bestiar també. Vam trobar l'oportunitat, vam trobar el lloc i vam decidir que ens hi posàvem. Hi ha una finca aquí que es crema de forma recurrent. La propietat de la finca va dir, pues, el que hem de fer és pasturar-ho, nosaltres buscàvem un lloc on pasturar i aquí ens vam posar. I com que teníem tan mal país per pasturar, que això és una Catalunya que no s'assembla al Lluçanès ni aquests puestos verds, vam estar voltant i vam anar a parar a Càdiz i vam descobrir la cabra paioia, que és una cabra grossa, alta, forta i bonica, i que fa llet, que segueix fent llet en sistemes de pastura, que es fica pel monte, que ho aguanta tot i que fa llet igualment. I ens vam enamorar i vam triar, vam decidir que ens portàvem cabres paioies cap aquí.
Clar, ara el dir-me que vas estar amb l'Eulàlia Torres, jo quasi que m'ajunyo, perquè ha sigut, diguem-ne, un emblema, diguem-ne, de la pagesia, de la pastura i de la formatge artesà allà dalt a Ossera. I clar, jo no sabia que tu havies estat amb l'Eulàlia.
Fa molts anys ja de tot, eh? Sí.
Com va començar tot això, Pere?
Tot va començar perquè jo vaig anar de visita una vegada. Quan estudiava la carrera, me'n vaig anar de visita al Serrat Gros. I així explicant què ens havien recomanat, que estàvem estudiant, ens van dir, algú vol treballar aquest estiu? I aquell estiu, jo vaig dir sí, i aquell estiu es va convertir en 4 anys.
Tu no ets de Lleida?
Jo sóc de prop de la capital, jo sóc nascut a Barcelona, criat a Ripollet, però després he voltat, a la que vaig sortir de casa ja no hi vaig tornar.
Què et va ensenyar l'Eulàlia?
Oh, pues, ai, que m'emociono ja. A estimar els animals, a estimar el que fas i a fer les coses ben fetes. A cuidar-ho tot de dalt a baix, a tenir animals macos, una granja maca i això, i a transformar bé, no ho sé, a fer...
És un amor de dona, eh?
Sí, tant, que ho és.
Jo recordo sempre que un dia que vaig anar allà dalt, amb prou feines, aquella carretera estava asfaltada a principis dels 90 a comprar formatges i li vaig dir la quantitat de formatges que volia i em diu, oi, Pep, no en tinc tants, però alguns et donaré, no? És allò de, és que n'hi ha d'haver per tothom, no? Allò de que artesans petits, però a més que n'hi hagi per tothom, el fet de compartir.
Sí. ara se'n diu responsabilitat social, també, d'això, potser, no? La manera del projecte ha de ser integral, ha de ser tot. Has de cuidar, no? Cuidar les bèsties, cuidar qui li compres, cuidar qui li vens, cuidar qui treballa amb tu, i si ens en recordéssim, cuidar-nos a nosaltres, també, és el punt aquest. Però sí, sí.
I vas venir d'Ossera i vas venir a petar aquí baix?
Vaig fer voltes. Buscava l'accés a la terra, és impossible, si no vens de família, si no tens diners. I anar fent voltes per coses de feina, per coses de família, també m'havia anat movent, però va arribar un moment que va sortir el projecte aquí. De fet, jo i la meva companya i la meva filla vam arribar a la selva el mateix dia que el ramat arribava a l'Albiol, tal qual.
Déu-n'hi-do. Escolta, ens hi podem acostar aquí amb les cabres?
I tant. Anem.
A veure, ens acostem aquí amb aquestes cabres, i és que, clar, ens has dit això de Cadis, ja veiem que té un punt de rusticitat que és al·lucinant, aquesta cabra.
Sí que és al·lucinant, la cabra paio, ja.
Quantes en teniu aquí?
140 n'hi deu haver ara, més o menys, alguna cosa així.
I algun boc també en teniu una colla, perquè en veig algun de...
Sí, hi ha...
Allà n'hi ha dos.
Hi ha tres bocs que són senyors, així ben grossos, i ens hem guardat ara de l'any passat dos bocarronets, dos sagallos, que estan preciosos també. O sigui que en tindrem cinc ara mateix, de bocs pel ramat.
Déu-n'hi-do, cinc bocs per totes aquestes cabres. Ja... a més, tenen una vida molt considerable, eh? Quan deu pesar un boc d'aquests?
Suposem aquest d'aquí que estàs mirant, el tiramisú, que és el més maco i que és el que domina ara, és el jefe. 100 quilos deu fer aquest animal? Els hauria de fer.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
No tenim bàscula, no els hem pogut pesar mai. Sempre és la curiositat. Però són cabres grosses i ja està triat expressament. És una cabra que passa per tot arreu, que s'enfila tot arreu. Quan se posa dreta la veus que arriba a 2,5 metres.
Fa gràcia perquè dius, avui feia festa i avui és la teva sòcia la que està aquí amb les cabres, però veig que també ets aquí a la granja.
Sí, quan toca... Ho intentem cuidar, allò que hem de cuidar, no? Si som ramaders i ramaderes, ens estimem l'ofici amb passió, però no considerem, no volem treballar 365 dies aquí, tenim família, tenim altres coses a la vida i ho hem de poder combinar. Què passa? Que hi ha moments aquests, ve la paridera, saps que l'altre estarà pringant i saps que estan passant coses importants i no et pots aguantar de treure el cap.
Clar, ara estem gravant aquest reportatge a finals del mes de novembre i veiem que aquests segurament que no fa ni 3 dies o 4 que encara eren a la panxa de la mare.
Correcte, estem en plena paridera, en apoteosis. Fa 5 dies que va començar i està sent més concentrada que mai. Tenim un bombardeig organitzat i és un moment, aquí és com no, aquí s'arrenca tot, és un moment bèstia d'emocions, se mor algú, neix molta gent, et determina una miqueta com anirà la temporada, vol dir, és un moment important i bonic.
Com és un dia a dia d'aquesta tardor per en Pere i per la sòcia, per aquí?
Ara són temps canviants. Fa 15 dies el dia a dia era engegar el ramat el màxim d'hores possible, passejar i aprofitar per fer manteniment de la granja una miqueta, refer unes coses trencades i aprofitar per intentar fer alguna cosa de vacances. Ara, de cop, el dia a dia és estar aquí tancats, és immersiu, pendent, atendent parts, qui està bé, qui no està bé, quin part està fallant, quin cabrit ha menjat, i tenir-ho tot controlat. I en breu arrencarem producció lletera i aleshores combinar ja formatgeria i corral. Avui és el primer dia que hem elaborat iogurts. Ha baixat la Tània cap a baix i s'ha posat a fer la primera tirada d'elaboració de la temporada 23-24.
Clar, perquè si una cosa va ensenyar l'Eulàlia és que això de tenir llet tot l'any, no, que les cabres tenen la seva cicle, diguem, natural per quedar cobertes, per parir... Mira, ara, home, aquí a remenar les cabres i a més també amb la petitona, no?
Sí, sí.
Com es fa això de gestionar tota aquesta feina? La nena petita, les cabres, elaborar iogurts, formatges...
És que no sé què dir-te, com pots?
Tu no ets a Barcelona, eh?
No. Patint una mica.
D'on ets?
Jo sóc originària de Targa, però porto molts anys aquí a la zona de muntanyes de Prades.
A Tàrrega, a part de torrons, diguem-ne, que es fan al costat agramunt, també hi ha bons restaurants. No sé si tenen els vostres formatges per allà a Tàrrega.
No, els havien tingut molt poquet temps, però no han tingut continuïtat. Sí que hi ha una botiga ecològica de productes ecos, però poca cosa més.
Escolta, quina és la feina que feu ara aquest vespre?
Doncs acabar de posar menjar, una mica de gra, estar al tanto dels cabrits, que podien mares que es despisten, cabrits que, bueno, és que hi ha tan boom que sí, que sempre n'hi ha algun que va ajustet i has d'estar pendent. I ja està, dona menjar i fins demà.
Ara n'hi ha poca, suposo que els deu haver de munyir, no?, que deies ara, Pere, això de fer iogurt. Sí. Clar, són poquetes, ara potser per elaborar formatge encara no.
Exacte, encara no. Arrencarem la temporada amb iogurts. Hi ha poca llet, hi ha molts cabrits. Són cabres... La que té tres cabrits no tindrà gota de llet. La que té un cabrit tindrà alguna cosa de llet. I, pues, això. Primeres tirades de iogurts i ara a veure si... Setmana que ve arrenquem alguna elaboració de làctica, que serà el següent per ordre. I quan ja tinguem totes les làctiques i els iogurts que anem fent, començar a arrencar amb curats, arrencar amb pastes toves.
Com és un cicle d'aquesta cabra paioia? Aquí, perquè, clar, suposo que també deu veure una diferència, no?, entre estar més cap al Pirineu, més alçada, aquí que esteu més baixets.
Sí, nosaltres això també hem acabat reproduint més o menys el model de la Sierra de Cádiz. El pitjor moment de l'any aquí, cosa de menjar i d'aigua i tot, és el final de l'estiu. Aleshores és buscar la paridera, adelantar la paridera a la tardor. A l'hivern, en veritat, sí, no hi ha molt menjar, s'ha d'ajudar més, però és més fàcil, és més bo l'hivern aquí que l'estiu. Aleshores, anem una miqueta canviats que com va la gent, la tradició d'allà dalt, de parir febrer, març i la temporada de llet fins abans de festes. Doncs aquí és parir final de tardor i fer la llet tardor, hivern, primavera i en algun moment de l'estiu assecar el ramat. Anem una miqueta girats, però és això, això és molt mediterrani, és un altre món.
Aquest estiu que hem passat, bueno, és conegut que per tots que passem una sequera important, no? No sé com us ha afectat a vosaltres pel fet de pasturar les cabres, tot i que les cabres podríem dir que són potser les més sofertes, no?, entre cabres, ovelles i vaques.
Correcte, allò de la vaca del pobre, que diuen, no?, que la cabra és la vaca del pobre. Veníem com molt entrenats i molt entrenades elles a menjar això, només pasturem el país, pasturem garric, el garric no se'ns acabarà mai, les fulles dels arbres. Hem anat aprenent a ajustar una miqueta, no?, de dir, segons el que mengin aquí, quan surtin a fora buscaran una cosa o altra. No hem tingut primavera. El més similar a una primavera l'hem tingut ara fa 15 dies, que es va posar tot verd. No vam tenir primavera, i aleshores produeixes menys, t'has d'ajustar d'alguna manera, no?, adaptar. I ja està. I sí, a córrer, engegar igualment, quin remei. A part, per principis, vull dir, seguirem engegant sempre el ramat.
Una cabra d'aquestes, Pere, quan, diguem-ne, quan té de vida i que diguem-ne, des d'un punt de vista, i no m'agradaria, no em vull ofendre, és a dir, des d'un punt de vista de rendibilitat, és a dir, d'una cabra que dongui una certa llet i una certa qualitat, que, per quants anys està?
Mira, és una altra cosa de la cabra paioia, són molt, molt, molt longeves, són animals, tenim animals aquí que van arribar de Càdiz que tenien 3 anys i van arribar fa quasi 10, i tenim animals de 13 anys que segueixen fent lactacions. No faran lactacions de 700 litres, aquests animals. Però també hem buscat el model, no hem volgut mai apretar molt, intentar de dir, també tenim pastura, que la pastura és gratis i republicana, que diem, n'hi ha per tothom. No apretar molt, i aleshores no... Ja per principis no ens hem plantejat mai, no hem eliminat un animal, per dir, és que no arriba tant, el matem. Ara, si de cas, plantegem per primera vegada de dir, mira, animals rústics, sants, macos, però poc lleters, si els podem col·locar un ramat de carn, pot ser que s'aprofitin més allà. Aleshores, no eliminarem mai una cabra, no matarem un animal perquè no sigui eficient. El tema que durin tants anys ens ajuda en aquest sentit. Estabilitzes el ramat, has de guardar poca reposició, són animals que el quart, el cinquè, el sisè part segueixen sent parts bons, segueixen fent molta llet, i això. I ja resignats o convençuts de que la nostra proposta no és fer moltíssima llet, sinó és fer menys llet, tenir els animals... Aleshores, són animals que són... La cabra té un sistema immunològic molt bèstia. Una cabra, si està tranquil·la, si està feliç, si està cuidada, no li passa res. Aleshores, anem a buscar això. No anem a buscar produir molt i haver d'ajustar i controlar cada raconet, perquè si no es desmunta el sistema, sinó un sistema que sigui còmode, fàcil.
Les cabres són el gran jardiner, diguem-ne, de tots els boscos, no? Poques coses no es menja una cabra, diguem-ne. El que no es pot menjar, les falgueres, per exemple. Però la resta, déu-n'hi-do, el que arriba a menjar una cabra.
Sí, i menja de tot, i és part de la feina, no? També estem aquí on estem fent feina d'això de la prevenció d'incendis, que és aquest tema que està... Ara comença a moure's realment, comença a parlar-se'n de veritat de la feina que està fent tothom que pastura el bosc. I sí, i la cabra està feta per això. I això amb els anys també hem anat aprenent, segons com si aquí el que li dones aquí el corral de gra està una miqueta més arreglat de proteïna, si en lloc de si va de menjar no fals, quan surten a fora, el que volen és fibra basta, volen fulla, entren al garric i sense una trituradora que entra per una banda i va menjant. Aleshores, doncs sí, són grans jardineres.
A més, tens aquí uns ajudants fantàstics, que són aquest, no sé si és mastí de muntanya, això?
Muntanya dels Pirineus, gos de muntanya dels Pirineus, la Muga, sí.
Escolta'm, aquests gossos són una fava, no?
Sí, 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 sí. Saben el que han de fer i sí, és una meravella.
M'agrada molt quan he arribat així, que he arribat i aquella tendència que a vegades tenim la gent que no coneixem, els que som una mica més de pagès ja ho sabem, és allò de... venen els gossos i millor que no els toqueu, no? I això és una d'aquelles coses que a vegades no ho tenim clar, no? Hi ha molta gent que es pensa que el gos és només un animal de companyia, per vosaltres no, és un animal de treball.
Correcte, és un soci del projecte també. El gos té el seu rol aquí dintre i el rol és aquest, és que si ve algú que no ve de bones, sigui un predador de quatre potes o de dues potes, si ve algú que no ve de bones... que el gos se n'adoni i et digui, ei, escolta'm, tu aquí no passes. És el que li demanem, si arriba algú, és deixa't olorar, estigues natural, i el gos en dos segons, ja ha decidit, i ja està, aquest no ve de mal, i ja està. I a partir d'ara ja el gos se'n torna a anar, cap on no, ha tornat a marxar cap allà baix, s'ha ajegut allà baix, i ja està, ja t'ha fitxat i ha decidit que tu no vens a fer mal.
A l'Albiol, a la comarca del Baix Camp, un capvespre que feu una mica de fresqueta a la tardor, en plena paridera d'aquest ramat de cabres paioies aquí amb en Pere i l'Anna. I Pere, jo ara estava mirant, Déu-n'hi-do, clar, quan m'has dit que estava en plena paridera, estic comptant una miqueta i n'hi ha més d'una quarantena aquí de petitons.
Sí, sí, sí. 40 i 80 i 100, em sembla que n'hi ha ja. Però quan es posen pels racons no els veus, però si mirat així ho tenim apuntat, n'hi ha més de 100, em sembla ja.
Si hi ha un animal que és divertit, són els cabrits gairebé allò acabats de néixer, eh? Els salts que foten... Bé, ja només s'ha de veure les cabres, que per ja es agafen la menjadora.
Calla, calla. Aquestes se les ha d'estimar igual, però es pixen i es caguen allà dintre i és una... No, res, no direm res. Sí, els cabrits són una meravella.
Què en feu dels cabrits? Suposo que, clar, és diferent si us neix una cabra o un cabrit.
Sí, correcte. Mira, una miqueta de tot. Al final, els debats aquests de sempre són... Jo sóc omnívor, menjo carn. Ja fa molt temps que només menjo carn, que sé com ha estat criada i que sé qui l'ha criat. I crec que tu no ho sé, en certa manera, el dret a cuidar els animals i després sacrificar per menjar. Aleshores... La majoria dels mascles, quasi tots els mascles, van a escorxador, portem un escorxador proper, fem la venda directa a nosaltres, o sigui, arribem amb el producte al client final, i les femelles, sempre que podem, se'n van per vida a altres ramats. Alguna que es queda a casa, sempre de reposició, i aquest any estem molt contents perquè hi ha l'Oriol, un noi que engega projecte, i li preparem un lot de 80 segalles.
Diu, clar, això m'agrada perquè tu i jo, que tenim una certa edat, bé, això més que tu... Hem viscut aquella època, diguem-ne, que una persona que feia la mateixa feina era com competència, no? I ha canviat tant els valors, diguem-ne, que tenim avui en dia, que ja no són competències, sinó que són companys de viatge i que us ajudeu. És al·lucinant, sobretot amb aquest món formatger, és brutal.
Hòstia, en aquest sector sí que és una meravella. I a vegades et diu, hòstia, algú et diu, he anat a la competència. I dius, no, és competència, de veritat, és al revés. És parlar-s'ho tot, compartir-s'ho tot i sí...
Ara que aquest any fa 40 anys que va néixer a Crefa, aquesta associació de criadors i ramaders, diguem-ne, i formatgers artesans, te'n dones compte de tota aquesta feina que s'ha fet amb aquests 40 anys, no?
Sí, aquí tornem a l'Eulàlia, no? Aquesta generació que va començar amb una mà davant i una darrere al Pirineu, i com s'ha anat ramificant la cosa, com ha anat creixent, i com hem arribat gent darrere a seguir amb l'ofici aquest.
Veig que quan parles de l'Eulàlia t'ennuegues, eh?
Sí, clar que sí.
És que l'Eulàlia és molta Eulàlia.
Sí, que ho és, sí. I per mi era un moment de la vida també. No? Jo sortia de la universitat, tenia 20 i tants i vaig anar per allà dalt.
Què volies ser tu quan estudiaves? Què vas estudiar?
Jo vaig estudiar tècnica agrícola i agrònom. Ja anava, venia de ciutat, no sabia, però tenia molt clar que ciutat no m'hi quedava, que a mi m'agradava estar al camp. I, de fet, me'n recordo una vegada, estava a Ossera i anava cap a treballar, els carrers no estaven pavimentats encara aleshores. Era matí, tocava el sol, hi havia herbet a terra, i mirar al voltant i pensar, ostres, realment he anat a parar, o no? Això és el que volia fer jo, adonar-me'n, que ens costa a vegades adonar-nos de
Ossera,
on volem ser.
La Ossera, aquella època, era quan hi anava el metge una vegada a la setmana, quan algú baixava a comprar a la Seu, ei, fes-me aquest encàrrec, fes-me aquell altre, no?
Exactament, els dimarts que hi havia mercat es baixava a la Seu, es comprava pels altres o s'aprofitava per baixar al veí per fer la compra, sí, sí.
Estic enamoradíssim d'aquestes cabres. Aquestes cabres a l'hora de fer llet, què? En donen molta, en donen poqueta, com què fan?
Són, no sé, a vegades diem o és la més lletera de les cabres rústiques o és la més rústica de les cabres lleteres. De mitjana deu fer una miqueta menys llet que una cabra murciana, que una malaguenya, que una florida. Però fan llet si els hi demanes, a més, si tu estires... Al final, un animal produeix segons... Si el que entra surt, també. Un animal que no li donis menjar, per molta genètica que tingui, no et farà llet. Llavors, amb el sistema que anem aquí, no, pues, estem per sota de les mitjanes de producció dels ramats de cabra lletera a Catalunya. Però sí, tenim ja animals aquí que fan 3 litres al dia. Al final, la mitjana molt enrasada, comptant tot, comptant la que li ha passat a algú, la que t'ha avortat, la que al final no d'això, una mica per sobre del litro per cabra i dia.
I en quantitat de dies, és a dir, a part des de que s'aixuguen, de que queden prenyades, de que apareixen, de que hi ha d'haver-hi aquesta part, diguem-ne, aquestes setmanes de llet per al cabrit o per la cabrida, quan és el temps que té una cabra per donar llet?
Sí, doncs l'objectiu que se'ns diu, diguéssim, hauríem d'arribar als 10 mesos, perquè els 2 mesos abans del part següent, que és quan la gestació apreta una miqueta, quan té necessitats, l'animal pugui descansar. Acaba sent més curt, acaben sent 8, 9, 9 mesos i mig de llet.
Però em consta que la llet d'aquestes cabres és d'alto standing, que diuen, no?
No està bé que ho diguem nosaltres, això. És una, de gust, és una llet que és dolça de gust, és aromàtica, o sigui, surt realment d'una matèria prima. Fas una transformació senzillíssima, fas iogurt, que el iogurt en principi és com... És limitat en aromes, una cosa molt primària, no? Els aromes primaris de la llet, i surt un iogurt dolç, o sigui, si és un... És especial aquesta llet, estem supercontents d'aquesta llet. I la, també ho deu fer, deu ser, és la raça i és el medi. No? És el mateix el menjar sec, que el menjar... I encara ho diuen també, la pastura verda uniforme, que sigui verda, és diferent que la diversitat de menjar que tenen aquí fora. La pastura aquesta tan rústica, tan esquerpa, és molt més aromàtica, suposem.
Clar, i vosaltres ara heu començat per fer iogurts i d'aquí a poc ja començareu a fer tot aquest reguitzell de formatges que podeu fer, no? Com va començar això del formatge? Clar, evidentment, primer va ser la cabra i després va començar a elaborar formatges, però tu que vens d'Ossera i que saps allò, el gust que té el serrat gros, que té el pebrat d'Ossera, l'opebrat, etcètera, etcètera, per on vau començar?
Doncs per aquí començàvem. Al principi veníem la llet a fora, allò, arrencar el projecte, no?, paulatinament. Munyíem i veníem la llet i un dia a la setmana o quan podíem agafar una miqueta de llet del dia i fer una làctica. Senzilleta, una làctica, que és això, posar els ferments a la nit, deixar la llet fermentant tota la nit i al matí emmotllar amb cullerot i fer aquests formatges, no? Formatges petits, blancs, untuosos, amb l'escorça de penicillium, amb l'escorça blanca florida. I quan vam arrencar, vam fer formatgeria i vam començar a fer iogurts, làctiques, i ens vam començar a enredar, i si fem un curat? I havíem anat a fer un curs de pastes toves a la Seu d'Urgell. L'Anna tornava del curs i si fem una pasta cuita? I si fem en lloc de fer un quadradet senzill, vam decidir que ens liàvem a fer alguna cosa similar, salvant distàncies als comtés, als beforts, aquestes coses, i vam arrencar, vam passar de fer formatgets de quart de quilo a fer un madurat de 10 quilos i 10 mesos de maduració.
Escolta, per fer un madurat de cabra de 10 quilos es necessita molta llet,
Sí, tota la llet d'un dia, a vegades. 100 litres. Una peça d'aquestes de marge del nostre madurat són 100 litres de llet.
Sí, tu hi ha moments, hi ha dies a la setmana que elabores un formatge.
Sí, correcte, algun dia passa això, sí, sí. Fem, moltes vegades treballem només llet del dia, en algun moment per organització també de feina de tot, ajuntar doncs 24, la llet de dijous, la llet de divendres, llavors no en fas una que en fas dos, per exemple, o una i una més petiteta, però sí, sí, hi ha moments en què s'elabora una peça de formatge, més un drapet que queda allà al costat amb el que no entrava la peça gran.
I després d'aquestes pastes cuites que han de madurar el que han de madurar, que no maduren un mes i mig.
No, tu obres això en 6 mesos i és al·lucinant, de dir, com si porta mig any, està àcid, està blanc, està friable, encara que es desmunta la pasta, i un dia l'obres i ja ha fet el canvi i ja està, la pasta ja és groga, ja és elàstica i ja té els aromes del madurat. I aquí encara podríem jugar, estirar, no? De dir, anem a provar de... Com allò que fan els Alps, que agafen els d'un any i diuen, mira, doncs aquest i aquest són aptes per madurar, els envellim més i se'ls queden pel següent any. Però no ens dona la vida. I a part, realment el marge s'acaba, se'ns acaba abans.
Clar, i és que a més hi ha una cosa important aquí, que és el temps, i el temps que no tens formatge per vendre. És a dir, si fas molts formatges d'aquests, suposo que amb el Covid potser vau tenir una miqueta de temps per envellir algun formatge més del compte, però ara suposo que us els deuen treure més de les mans, com es diu popularment, no? Que no arriba. No? A partir dels 6 mesos, va, si vols ja te'l guardaràs tu i ja te'l maduraràs.
No, tenim un mínim, allò, si l'obrim, sabem que en 6 mesos encara li falta una miqueta. A partir del 7è mes, entre el 7è i 8è, és quan comencen a rodar les peces. Hi ha temporades, pocs moments sí, que hem arribat a vendre peces quasi d'un any, ara mateix estem, les peces són, estem obrint peces de l'abril, sí. D'abril a novembre que estem, sí, 7 mesos.
7 mesos, Déu-n'hi-do. Home, però una d'aquestes coses bones de tot això és que, més o menys, tinguis aquests formatges, diguem-ne, de pasta cuita, que puguis tenir com a mínim algun formatge durant tot l'any, no? Perquè si no estàs molts mesos, que no entra res.
Exacte, no entra res i sortir de pagar, s'han de pagar les coses igualment aquests mesos. Sí que va bé. Hi ha allò de sempre, no?, que tens la por quan comences, dius, i si paro durant uns mesos per això que estacionat, la gent... Què ens diran? Canviaran? Compraran un altre lloc? Però tu comences a explicar i nosaltres anem a botiga petita, anem a... O sigui, també la venda és cuidada i la gent, un cop ho sap, està encantada. Diu, pues jo ho explicaré a tothom, no? No hi ha problema. Però sí que va bé, aquesta època de l'any, poder com a mínim anar a seguir treballant amb el formatge acurat.
Clar que, a més, estem, diguem-ne, a les portes de Nadal i segurament que molta gent que fa això que a mi m'agrada tant, que és regalar gastronomia, no? Regalar producte català.
Sí, tant de bo ho féssim més, això. Sí, sí.
Vosaltres esteu aquí a Tarragona i si mirem el mapa, podríem dir, de formatgeries a tot Catalunya, Tarragona és una comarca que hi ha poques formatgeries.
Sí, jo crec que en una comarca, un Ripollès, una Cerdanya, un Berguedà, igual hi ha més formatgeries que en tota la província de Tarragona, pràcticament. Som 4 aquí.
Clar, i per què creus que és això? És perquè de territori n'hi ha, territori de pastura també...
Sí, no sé. I de cabra sempre n'hi ha hagut aquí, també. No sé si té a veure que el model aquest que parlàvem va néixer allà dalt, no? Amb la cabra alpina i la pastura verda. No sé si ho hem de lligar també a temes de consum, turisme... Nosaltres aquí estem a prop de... A mi se m'espatlla una maquineta i aquí 10 minuts puc anar a canviar un coixinet d'una màquina. Però no tenim turisme com hi ha allà dalt. La venda és molt diferent aquí que allà, no? Hi ha cadascú té les coses bones i les coses dolentes.
Bueno, i fa uns dies vaig anar a una botiga molt eixurida de la Clara Menjamiques, que li dic jo, que allà estaven, hi havia un espai que gairebé hi havia el vostre nom, estava esperant allà, no?
Sí, perquè ens cuidem. Tots aquests projectes de per aquí, Camp de Tarragona té coses molt bones, té dolentes, però té una xarxa de productores i de productors superxula i ens cuidem i ens treballem aquestes coses.
Creus que la gent valora prou el producte artesà, en aquest cas doncs, el formatge?
No, jo crec que encara no. Hi ha molta gent que el valora molt, però cal que es valori més l'artesà, la proximitat, i que cada cop no és un discurs buit, ja és una història de tot, de col·lapse, de canvi, de tot plegat. Produïm aliments, hauríem de, o sigui, la gent hauria de consumir els aliments del lloc on venen, hi hauria d'haver una cultura darrere, s'hauria de saber d'on venen les coses. No? S'ha desligat el consum i la producció, la gent agafa una safata de plàstic d'un lloc i no té ni idea d'on ve allò, ni de quin animal és, ni de com s'ha fet. I això és un, per mi és un problema social, econòmic i de desenvolupament gros, no és només una cosa romàntica.
Ho deies al principi, ara no ens en recordem, per sort ara no tenim, diguem-ne, focs, no? I pensem molt a l'estiu quan hi ha aquesta calor, però en canvi la gran feinada que feu vosaltres, diguem-ne, vosaltres sou uns grans apagafocs.
Sí, allò que diuen, els focs s'apaguen a l'hivern. Sí que ho som, o volem creure que sí que ho som, i encara falta país per passar, per pasturar i per netejar, però sí, sí, hauria de ser. Això també és una peça més, és un peu més de tot això, un món rural cuidat, un món rural amb bestiar, és més resilient davant del foc també, molt més.
Pere, ets feliç aquí amb les paioies?
Ai, calla. Soc feliç, estem, ara ho heu sentit parlar l'Anna, estem cansades de tot això també, vull dir, és molt desgast, són anys, és un sector terriblement precari. Podríem dir diferent, ens segueix agradant el que fem, això sí.
Sense pagesia no hi ha cuina.
Correcte, sí, sí. Sense pagesia no hi ha cuina, no hi ha... Sí.
Si no valorem nosaltres mateixos els nostres propis productes, qui ho valorarà?
No sé qui ho valorarà. Ningú. I allò, no? Jo sempre vaig a parar la frase que deia Michael Pollan, l'ha fet més gent més vegades, però allò, la cuina És cuinar és un acte polític, comprar és un acte polític. El que decidim a la cuina és el que fa després, com, és com tindrem el país i el territori darrere.
Pere, Anna, gràcies per la vostra valentia i, si us plau, seguiu fent formatges.
Ah, ho intentarem. Gràcies, Pep, a tu també.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar aquesta fonda d'avui, una frase del xef José Andrés que diu: he estat un bon cuiner tota la meva vida, però encara estic aprenent com ser un bon xef. Sempre hi ha coses noves per aprendre i nous horitzons per descobrir. I això és el que fem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Cada dia que fem un programa, buscar nous horitzons, buscar nous pagesos i noves pageses, buscar nous projectes, buscar emprenedors i emprenedores, buscar persones que encara creguin que hi ha coses per descobrir en aquest futur. I fer-ho des de la terra, perquè l'origen el tenim aquí. I és que ja ho sabeu, el lema de la Fonda és: sense pagesia no hi ha cuina. Recordeu que la Fonda, a més, també la tenim en podcast. Cada dijous, un nou podcast. Aneu a l'aplicació, cliqueu allà, al 3CAT, i busqueu la Fonda. Trobareu tots els programes. Adéu-siau i moltes gràcies. All comes away, all comes away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long now, surrender, surrender. Know through here the sound of surrender. Know through here the sound of surrender. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.